Amics oients, esteu escoltant els 5 minuts més. I jo no sé si alguns dels nostres oients hauran vist la sèrie Lupin. La veritat és que és molt i molt recomanable. Tan recomanable que hi ha algú que s'ho ha agafat, Neus, al peu de la lletra.
Sí, perquè ens sorprenia aquests dies una notícia que veien que havien detingut a Lupin. I, clar, primer penses, potser és el nou... no sé, la nova... promoció de la següent sèrie de Netflix, però no. És un ciberestafador, el més gran, diuen, d'Espanya, i el van detenir ara aquests dies de Nadal a Madrid, a una discoteca madrilenya, concretament. I ell, doncs, porta el nom mític d'aquest personatge, que no està creat per Netflix, està creat per Maurice Leblanc, i que la sèrie de Netflix l'ha popularitzat, però existeixen uns llibres amb la història d'aquest senyor, i després allà ha arribat a tothom amb la sèrie Lupin que hem vist tots, no? Però aquest, no sé si és que aquest senyor concret, doncs, que es diu Jordi Arias Fernández, de 25 anys, jove, també li agradava el tema, o pel que sigui era lector de Leblanc, i es va posar també, s'autonomenava Lupin. Era el seu nom.
I ha robat molt aquest noi o què?
Calculen 900.000 euros. Prop d'un milió. Milionet,
Està bé, està bé.
Diuen, ell tenia ordres de detenció tot arreu. Ponferrada, Elx, Guadalajara, Albacete, Cádiz, Madrid, on te passava? Hi havia denúncies.
Feia net.
Sí, i després, doncs bé... desapareixia fins que anava a un altre lloc, no? Una mica com feia Lupin a la ficció. No tenia DNI en vigor, utilitzava identitats falses per moure's sense alertar les autoritats i, bueno, aquesta mateixa... O sigui, no sé si ja posant-se tant en el personatge o no, però el cas és que ell va suplantar identitats, fins i tot suplantant que era membre de l'Audiència Nacional i mil coses, suplantar identitats diverses per atemorir algun col·laborador que tenia i que es podia tirar enrere, és a dir, que bueno, el noi
però
vivia...
Però aquest era com un pequeño Nicolás, però
estava pensant el mateix.
Però sense sortir tant a la palestra com ell, no?
Ell actuava en l'àmbit informàtic.
Ah, val.
D'acord? És a dir, com feia les seves estafes? Doncs feia una cosa molt... que malauradament fa altra gent també, que és crear portals de compra-venta en el que tu pagaves i no t'arribava mai el producte. Ja està, i aquí hi havia l'estafa feta. Llavors, ell no tenia grans coneixements informàtics, el que passa és que pagava a un informàtic bo, que és qui li feia la feina, i les mules, entre cometes, que eren els peons que ell tenia a l'organització perquè també, doncs bé, ell se'n sortís a l'hora de crear això i mantenir les estafes i si li sortia alguna cosa malament, doncs poder sortir-se'n i marxar a un altre lloc, no? Ell oferia productes amb grans descomptes, que llavors la gent anava allà i picava i els comprava, però que mai arribaven. Llavors ell tenia més de 30 webs fraudulentes totes, diferents, que ara estan desactivades, amb el logo d'altres pàgines fiables, feia una mica el tema del phishing, etcètera, no? Que llavors imitava altres pàgines, i segons els investigadors, feia servir plataformes com Wallapop o altres ja existents per blanquejar les ofertes i portar les víctimes a les pàgines on els estafava. És a dir, els captava des de plataformes reals i que, per tant, tenen una credibilitat, i els acabava portant a les seves pàgines web, que eren fraudulentes.
A les de mentida.
Exacte. I a partir d'aquí, doncs, bé, ell s'ha xifrat de moment en 2.400 el nombre de víctimes de les seves estafes. I bé, ell el van arrestar just quan pretenia guanyar 1 milió d'euros amb una campanya comercial de descomptes de Black Friday, fraudulenta, i llavors retirar-se. Ja per viure amb els diners aconseguits.
Li ha anat de poc,
Li van a just i el van caçar en una discoteca de Madrid perquè algú que estava allà, que no sabem si realment un ciutadà anònim o era algú que el devia voler caçar, va alertar, el va reconèixer i va alertar el 091.
Però clar, ell donava la cara amb tot això, perquè si ho feia per internet eren només logos i coses d'aquestes.
Sí, però pel que diuen, perquè han arrestat a més persones com a mules d'ell, i poso mules entre cometes, que és el nom que s'utilitza en la investigació policial, però per tant hi havia gent que el devia conèixer i segurament devia haver-hi coses que ell devia haver fet personalment, entenc. I no sé, potser algú amb tant de temps doncs es va enfadar i el va acabar denunciant i l'han enganxat, però bueno, el que feia era que anava, és a dir, ell no tenia un domicili fixe, anava dormint a hotels, llavors s'allotjava en un lloc, com que tenia identitats falses, doncs la que veia que, no sé, que la feina ja l'havia feta o que se li girava problemes, doncs girava cua i s'anava a un altre lloc, llavors clar, no tenia un lloc fixe on duia una vida, se suposa que austera en el sentit de que no cridava molt l'atenció, tot i que ell presumia de guanyar 300.000 euros al mes. Això és el que deia quan coneixia gent, suposo, gent que després han interrogat, pels beneficis generats per les seves pàgines web, que eren fraudulentes, evidentment, no? Això suposo que no ho deia. Però era una vida molt solitària, vivia a hotels de les ciutats, pagava per avançat, abandonava les habitacions quan creia que era convenient i bé, doncs feia aquest tipus de vida.
De fet, és curiós perquè molta d'aquesta gent els enxampen per haver parlat més del compte, és a dir, potser si no presumissin tant del que tenen o del que haurien de tenir, no? Probablement després no trobarien gent que testifiqués contra ells. Això, de fet, ho podem veure també en el cas del pequeño Nicolás, va ser tres quarts del mateix, ell anava presumint que coneixia tanta i tanta gent i al final fins i tot va sortir a la televisió i va ser quan la gent se'n va començar a malfiar, però això també et demostra que a vegades sembla que hi hagi molta seguretat als llocs i el pequeño Nicolás es va colar allà on va voler per la cara, directament.
I tant, i
tant. Sí, de casos d'aquests n'hi ha, de gent que ha acabat, que llavors diuen, ostres, ara com és que ha acabat... Bé, hi ha hagut un altre tema que tampoc suposo que ja se sabrà una miqueta més, però que ha acabat igual, que és aquest estafador que enganyava grans autors per quedar-se els manuscrits inèdits, i aquest senyor que es diu Filippo Bernardini, també l'han ara arrestat per frau i suplantació d'identitat, i ell havia contactat amb un centenar d'autors coneguts, Sally Rooney, escriptors que tenen una llarga trajectòria, fent-se passar també per editorials o per persones d'editorials per intentar agafar-los els manuscrits inèdits. Que tampoc s'acaba de saber encara què en feia, perquè de moment no s'ha demostrat que n'hagués tret uns diners, que tu diguis, mira, el venc... Ara tot està bastant confós, però en el cas d'ell, per què ho dic? Perquè ell va acabar treballant en aquesta editorial, que suplantava la identitat. O sigui, ell va començar inventant-se que treballava en aquesta editorial tan coneguda, però amb el temps el van acabar contractant allà. I allà... s'han quedat en xoc de veure qui era.
Però el van agafar perquè portava tots aquests manuscrits, com dius tu.
No, el van agafar perquè duia titulacions falses. A més, va dir que tenia un doctorat en no sé si era en mandarí i en no sé què necessitaven. Però clar, hi penses, ostres, ningú comprova que tot això... És a dir, a vegades fallen moltes coses, perquè si aquesta persona es va presentar en una prestigiosa editorial amb una sèrie de documentació que no era certa... Ningú ho va veure fins que ara, a més, al destapar-se això, clar, bueno, l'editorial s'ha quedat... Va haver-hi coses que ja les va començar a fer abans d'estar amb ells, Però, clar, no deixa de ser ara un treballador teu.
Evidentment.
En una estafa en el món editorial. Vull dir que, clar, això no els hi ha agradat gens.